El govern espanyol aprova dividit la reforma de la llei del només sí és sí. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Els dos partits que governen a Espanya, PSOE i Unides Podem, han tornat a mostrar aquest migdia al Congrés una nova imatge de divisió. Aquest cop, en l'aprovació de la reforma de la llei del només sí és sí per evitar la rebaixa de penes als condemnats que havia desencadenat el text inicial que va entrar en vigor, recordem, el passat mes d'octubre. I és que cinc ministres del govern, els adscrits a Unides Podem, han apretat el botó del no. Que votarien separats era un secret a veus, s'havia anat veient durant la setmana, però avui des de l'hemicicle s'ha consumat aquesta nova divisió. El text proposat pels socialistes ha tirat doncs endavant amb els vots de PP, Ciutadans, PDeCAT i PNB, i al costat d'Unides Podem, amb el no i amb votat Esquerra, Bildu i la CUP, mentre que Junts s'ha abstingut i Vox ni tan sols ha fet l'esforç de votar. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la reforma aprovada avui, s'incrementen ara les penes d'agressió sexual.
El text proposat pel PSOE afegeix un apartat a la llei que fixa un subtipus agreujat quan hi hagi violència o intimidació amb una forquilla d'entre 1 i 5 anys de presó. D'aquesta manera retorna a les de l'anterior Codi Penal en aquesta mena de casos.
I durant el debat, la diputada socialista Andrea Fernández ha defensat que la reforma és un exercici de responsabilitat. I la ministra Montero diu que la proposta que Podem va fer no s'ha volgut ni valorar.
La reforma del Código Penal que incluye esta ley no ha funcionado adecuadamente. Afrontarlo y buscar soluciones es una obligación. Hoy, aquí, tenemos el resultado de un buen trabajo.
Les hacemos una propuesta que sube las penas más que la suya y nos rechazan la propuesta porque sube las penas, que es el objetivo que nos han pedido.
Una reforma d'aquesta llei que tampoc veu amb bons ulls Amnistia Internacional, que creu que per fer efectiva la protecció de les víctimes de violència sexual s'hauria d'avançar en l'implementació total de la norma.
I per avançar en aquest sentit proposen l'obertura de 24 hores de centres de crisis especialitzats i la formació de totes les persones que intervinguin en l'atenció a les víctimes de violència sexual i que es garanteixi també l'accés gratuït a la justícia amb víctimes d'aquests delictes.
Avui ens ho explicaran en directe, en parlarem d'aquí pocs minuts amb la Júlia Pérez Català, ella que és responsable de Relacions Institucionals i Campanyes d'Amnistia Internacional Catalunya. Per cert, també, que a poc més de 6 mesos de les eleccions generals, el partit impulsat per la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, Sumar, entraria al Congrés com a quarta força amb més del 10% del suport, segons el baròmetre que ha publicat avui el CIS. Això són 4 punts més que l'estimació de vot que li donen a Podemos.
Un sondeig que manté el PSOE al capdavant amb 4 punts d'avantatge respecte al Partit Popular. Pel que fa als partits catalans, tots ells perden suport. Esquerra cau 4 dècimes i se situa en el 2,1% dels vots. Junts per Catalunya en perd 2 i es queda amb el 0,9%, mentre que la CUP en guanya 1 i es queda amb el 0,6%.
Tot això en un dia on el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha començat una gira per Catalunya que ha tingut la primera parada a Montserrat per reunir-se amb l'abat del monestir, Manel Gasc.
I des del monestir, Bolaños ha destacat la predisposició i voluntat de l'Església per participar en la investigació del defensor del poble sobre els abusos sexuals i ha remarcat que la relació de l'Església amb el govern de Pedro Sánchez és molt productiva i ha recordat que l'executiu ha arribat a 2 acords durant l'últim any.
I qui també està de visita, però en aquest cas per Galícia, és el rei emèrit Joan Carles I, que com va fer l'any passat, ha visitat Sanxenxo.
L'emèrit que ha baixat del vehicle que l'ha portat fins al port amb l'ajuda d'un bastó ha donat la mà a la tripulació i s'ha dirigit a la zona d'embarcament per començar el seu entrenament per participar a la Copa del Rei de Vela, que aquest cap de setmana se celebra en aquest municipi de Pontevedra.
I a casa nostra, mestres, professors i Departament d'Educació es tornen a tirar els plats pel cap ara perquè a partir del curs que ve els interins ja no podran triar en quin municipi volen fer classe i només podran escollir la comarca de preferència.
El govern defensa que amb aquest mecanisme eviten deixar els alumnes desatesos i que permetrà adjudicar substitucions més llargues. Els sindicats, però, ja han alçat la veu perquè diuen que la mesura va en contra dels seus interessos.
Tot i que el departament ens diu que ens estima molt i que hem fet molt pel departament, ens torna a pagar amb la mateixa moneda, que és fer a nosaltres la feina bruta.
I un dia més ens tocarà parlar avui de les conseqüències del canvi climàtic més enllà de la sequera, i és que avui hem conegut l'informe anual sobre l'estat del clima de la Unió Europea que ens alerta que aquí la temperatura puja el doble de ràpid que la resta del món i que l'any passat es va registrar l'estiu més càlid de tota la història, amb gairebé un grau i mig per sobre de la mitjana.
Les temperatures més càlides es van registrar al nord-est d'Escandinàvia i als països del nord-est, del nord-oest, volíem dir, del Mediterrani, mentre que a tres de les quatre estacions de l'any, hivern, estiu i tardor, les temperatures es van situar per sobre del que és habitual.
Això, per tant, ens ha de posar en alerta i hem de prendre consciència perquè es detalla en aquest document també que les altes temperatures i la sequera, especialment al sud d'Europa, és a dir, a casa nostra, van provocar grans incendis forestals i problemes per a la salut de les persones. I avui també, a l'hora dels esports, us explicarem com ha anat la roda de premsa de comiat de Joaquín, el jugador del Betis que penja les botes quan acabi la temporada. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El club ho va fer oficial dimecres de la tarda i avui, entre llàgrimes, Joaquín s'ha acomiadat de la seva afició.
Qué difícil es decir hasta aquí llegué, pero llega el momento. El momento de comunicar lo que ya todos conocéis. Lo que resta de temporada será mi última como jugador profesional.
A Joaquín, que a l'estiu farà 42 anys, li queden 9 partits per acomiadar-se del terreny de joc com a jugador del futbol professional lluint la samarreta del Betis.
I el Manchester City de Pep Guardiola jugarà a les semifinals de la Champions contra el Real Madrid i l'Inter ho farà contra el Milan.
Els anglesos van empatar 1 contra el Bayern de Múnich en la tornada i ara jugaran la seva tercera semifinal consecutiva en la Champions contra el Real Madrid. L'anada jugarà el 9 de maig al Bernabéu i l'Inter ha empatat contra el Benfica 3 i es beneficia del 2-0 a l'anada. Per tant, derbi de Milà a la semifinal.
I avui és dijous i, per tant, a l'hora de la cultura repassarem les estrenes de cinema de la setmana. Demà arriba a la gran pantalla la premiada coproducció catalana 20.000 espècies de abejas, d'Estíbaliz Urresola.
¿Por qué soy así?
¿Así como, cariño? Si Dios nos ha hecho perfectos.
El film ha guanyat la Biznaga d'Or a la millor pel·lícula i el Premi a millor actriu de repartiment al Festival de Màlaga. No només a Màlaga, sinó que el Festival de Berlín va aconseguir l'Os de Plata a la millor protagonista. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. La pel·lícula explica la història d'una nena trans, la Coco, i la seva lluita per ser acceptada tal com és. La cartellera també renova amb altres títols, com La mujer de Tchaikovsky, i pel que fa a les plataformes, a Netflix s'estrena la nova temporada de la sèrie espanyola Bienvenidos a Eden. La repassem a l'Hora de Cultura.
Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel, però abans atenció si us heu de moure en tren a aquesta hora perquè la línia R3 de Rodalies hi ha retards que superen els 20 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura entre Montcada, Ripollet i Mollet Santa Rosa, segons ha informat fa uns minuts Adif. Dit això, fem com sempre mirar al cel ara per saber quin temps ens espera a les properes hores. Una informació del temps que ens acosta en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Hem començat la jornada d'avui amb un ambient bastant fred, però les temperatures s'han anat recuperant i a hores d'ara tenim ja valors d'entre 20 i 25 graus arreu de Catalunya. Estan començant a créixer núvols, uns núvols que no trigaran gaire estona a començar ja a donar precipitacions cap a les comarques del Prepirineu, del Pirineu i avançada la tarda comarques de l'interior de Girona i puntualment del sud de Girona. Podrien arribar ben bé fins a la mateixa costa. A la resta de la meitat nord de Catalunya, nuvolositat que augmentarà al llarg de les properes hores, però sense precipitacions, i a les comarques del sud, comarques de Ponent, un ambient que continuarà sent assolellat. Demà, un temps semblant al d'avui, temperatures més altes i a la tarda també algun ruixat dispers cap al Pirineu. De cara a dissabte, la inestabilitat serà més marcada a les comarques de Ponent, del Pirineu i del sud. A la resta també creixeran núvols, però no hi haurà precipitacions, sí a les comarques esmentades anteriorment. I diumenge, dia de Sant Jordi, tindrà un matí assolellat i a la tarda hi haurà ruixats a les comarques del Pirineu i comarques de Girona.
El Congrés dels Diputats ha aprovat la reforma de la llei del només sí és sí amb els vots a favor del PSOE i del Partit Popular i l'oposició de Podemos, Esquerra i Bildu. La modificació vol acabar amb la rebaixa de penes a agressors sexuals que ha provocat fins ara la nova llei que no distingia entre abús i agressió sexual. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El Partit Popular celebra que finalment s'aprovi la reforma de la llei, tot i que creu que es fa massa tard perquè no evitarà que es continuï a rebaixar les penes dels agressors ja condemnats i només ho farà per les futures condemnes. La portaveu del Partit Popular, Cuca Gamarra, pensa que no n'hi ha prou amb la rectificació i exigeix que es tallin caps.
La derrota política tiene que ser las responsabilidades políticas y son las que faltan. Exigimos responsabilidades políticas, no solo un perdón y una rectificación a rastras, las responsabilidades políticas a modo de ceses y dimisiones, porque no se puede tapar el mayor escándalo político que ha ocurrido durante toda esta legislatura.
El PSOE reconeix que corregir la norma és necessari i defensa que el consentiment continua sent l'eix vertebrador de la llei.
El PSOE, como saben, ha apostado por una reforma técnica que pasa por ajustar y redefinir las horquillas de las penas para cada delito, ni más ni menos, señorías. Miren, el PSOE no modifica ni una coma de la definición del consentimiento.
En canvi, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, d'Unidas Podemos, opina tot el contrari i pensa que no es protegeix prou a les víctimes en aquells casos en què no hi ha violència física explícita.
Bajo la premisa de que es fácil probar la violencia, que con una herida basta, como dijo la ministra de Justicia. Un sistema que basa la credibilidad de la víctima en las heridas que tiene sobre su cuerpo, que permite a las defensas, como la del futbolista Dani Alves, decir que ha habido consentimiento porque no hay marcas de violencia.
Partits com Esquerra i Bildu han fet costat a la ministra i també han votat en contra dels canvis.
Per tant, analitzem ara també, Judit, què passarà a partir d'ara que s'ha aprovat ja la reforma. La rebaixa de penes als agressors sexuals només tindrà lloc en les futures condemnes i no servirà per evitar la rebaixa de condemnes en els agressors que ja es troben a la presó.
Els tribunals hauran de continuar a revisar les condemnes perquè sempre s'ha d'aplicar la sentència més favorable al pres, que és la que es va aprovar l'octubre. De moment, la reforma no evitarà que continuïn les rebaixes de penes, però sí que servirà per a futures condemnes.
I amb aquesta reforma es crea un subtipus agreujat dins del delicte d'agressió sexual perquè les penes siguin més elevades si hi ha violència i intimidació.
Des d'Unides Podemos es critica la introducció d'aquest canvi perquè, al seu parer, es desplaça el consentiment com a eix fonamental. Els socialistes han defensat a tort i a dret que el consentiment continua sent la clau.
I la reforma ha alterat els pactes habituals dels partits durant aquesta legislatura i ha evidenciat la divisió entre el PSOE i Podemos quan falta mig any per les eleccions generals.
La llei de llibertat sexual ha estat la gran aposta de la legislatura d'Irene Montero com a resposta a la violència grupal de la manada. Aquest matí se l'ha vist encara de pomes agres al Congrés després de setmanes de tensions amb el PSOE.
Gràcies, Judit. I també des d'Amnistia Internacional no veuen bé aquesta aprovació, l'aprovació d'aquesta llei, perquè diuen que la reforma no evitarà que es produeixin processos judicials revictimitzants ni tampoc es qüestioni les dones que denuncien. Segons l'ONG, això només pot evitar-se, Pere, si s'avança amb la posada en marxa urgent d'aquesta llei de llibertat sexual.
I per això, des d'Amnistia Internacional proposen l'obertura 24 hores de centres de crisis especialitzats, la formació de totes les persones que intervinguin en l'atenció de les víctimes de violència sexual, incloses les de l'àmbit judicial, o la reforma també de les lleis que garanteixin els drets de les dones, com l'accés gratuït a la justícia i l'especialització de jutjats i fiscalia.
I per parlar de tot plegat, des d'Amnistia Internacional ens acompanya la Júlia Pérez Catalalla, responsable de Relacions Institucionals i Campanyes d'aquesta entitat a Catalunya. Bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda.
Aviam, com es pot avançar, com proposeu avançar en la implementació d'aquesta llei de llibertat sexual?
Sí, doncs nosaltres creiem que el debat, no, polític que està centrat ara mateix en les revisions de condemnes i cap als agressors, doncs no és prioritari, sinó que la prioritari és que es comenci a implementar aquesta llei, sobretot perquè ens trobem en un any electoral i tot allò que no s'implementi doncs serà una mica lletra morta. Per tant, demanem sobretot que s'implementin mesures que estan aprovades en aquesta llei però que encara no s'han posat en marxa, com són els centres de crisi 24 hores, com és la formació de sectors implicats en l'atenció a víctimes de violència sexual, el sector educatiu, sociosanitari, forces de seguretat, administració de justícia, l'atenció telefònica, també molt important, perquè ara veiem que el servei telefònic d'atenció i protecció per víctimes de violència de gènere no inclourà a les víctimes de violència sexual fins al pròxim 31 de desembre de 2023. També que recollin dades estadístiques que permetin elaborar un diagnòstic adequat de la violència sexual al nostre país i després que es facin totes aquelles reformes legislatives que s'inclouen en la llei CSI, com la gratuïtat de l'assistència jurídica, l'especialització de la violència sexual tant a fiscalia com jutges que serveixin a jutjats de violència sobre la dona, la implementació d'uns fons per tots aquells delictes contra la llibertat sexual, les ajudes a víctimes, és a dir, tot de mesures que estan aprovades per aquesta llei, però que la seva implementació a dia d'avui no existeix, no la veiem.
I per què considereu que no s'implementa? Per què creieu que el govern no implementa aquestes mesures, tot i contemplar-les a la llei?
bueno, suposem que estan centrats ara mateix en el debat polític de les revisions de cognomes cap als agressors i que els esforços s'han centrat en aquesta nova proposta de reforma, però això no vol dir que els punts principals que recull aquesta llei s'hagin d'implementar.
Pues l'altre dia t'expliqueu en aquest comunicat que el dia 13 d'abril Amnistia Internacional es va reunir amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que avui, de fet, l'hem vist votar en contra d'aquesta reforma per abordar algun d'aquests aspectes d'aquesta posada en marxa de la llei de llibertat sexual. Va sortir algun compromís per part del govern espanyol o no hi veieu interès en aplicar la implementació?
Sí, la reunió va ser positiva, però... Tot i així, repetim que ens trobem en any electoral i que tot el que no es faci d'aquí a final d'any no sabem si s'acabarà implementant o no. I ja que tenim una llei que considerem que és una bona llei, que és una fita important, sobretot de compliment d'obligacions internacionals de l'Estat espanyol respecte a la prevenció, la detecció, la investigació i la repressió de la violència sexual, és una oportunitat doncs, per posar-ho en marxa, no? I que no només es quedi en la lletra d'una llei aprovada.
Doncs aquest és el missatge que envien des d'Amnistia Internacional Catalunya després de l'aprovació d'aquesta llei. Júlia Pérez Català, responsable de Relacions Institucionals, gràcies per acompanyar-nos avui en directe i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
I encara sobre aquesta qüestió sobre violències sexuals, aquest matí s'ha posat en marxa a Barcelona la Comissió de Reparació per a Víctimes de Violència Sexual a l'Escola. És un òrgan impulsat per la Sindicatura de Greuges de la ciutat arran dels casos d'abusos a l'Escola Barcelona per part d'un educador al llarg de 20 anys. Davant de la manca de reparació i d'acompanyament a les víctimes, l'objectiu d'aquesta comissió és millorar tant la prevenció com l'atenció a les víctimes supervivents d'aquest tipus de violència a l'entorn escolar.
I formaran part d'aquesta comissió tres persones expertes en violències sexuals que participaran en l'acompanyament i escolta activa a les persones que vulguin participar en el procés i a aquest grup i un grup assessor. Entre el grup d'expertes hi ha la doctora Olga Casado, la psicòloga de la Vall d'Hebron, Mireia Forré, i també l'advocada Carla Vall. La mateixa Vall ha anat més enllà i demana a les administracions que actuïn davant l'elevada taxa de violència sexual que hi ha a les escoles.
Malgrat que tenim els protocols, cada cop que s'inicia un d'aquests protocols ens costa molt assumir que estem en una taxa de violència sexual a l'infància i l'adolescència que està entre el 20 i el 25%, no? Llavors jo penso que les administracions també han d'actuar d'acord amb aquesta ràtio tan altíssima de violència que es pateix i deixar de mirar-ho com si fossin casos excepcionals.
Vall també ha assenyalat que els objectius de la comissió són obrir un mecanisme per escoltar les persones que han patit violència sexual, establir un diàleg amb les institucions implicades per afavorir que hi hagi un acte de reparació i posar el focus en els mecanismes de prevenció que les institucions haurien d'establir.
Per tant, a partir de les persones supervivents de violència sexual a les escoles i instituts poden participar en el procés d'acompanyament i posar-se en contacte amb la comissió trucant al telèfon 678-46-99-36 o a través d'un correu electrònic que és comissio.reparació@sindicatura.barcelona. Tornant a la política, encara un apunt més, i és que Sumar, el partit impulsat per la vicepresidenta del govern, Yolanda Díaz, rebria més d'un 10,5% dels vots en les properes eleccions generals que, recordem, s'han de celebrar a finals d'any. Això supera el 6,7% que obtindria Podem en estimació de vots, segons el baròmetre que ha fet públic aquest migdia el CIS.
I aquesta és la primera vegada que s'inclou Sumar com a opció de partit i se situaria com a quarta força al Congrés. El sondeig també manté el PSOE al capdavant amb 4 punts d'avantatge respecte al Partit Popular. En concret, els socialistes tindrien un suport del 30,4%, seguit del Partit Popular amb el 26%, i ja darrere apareix Vox amb un 11% i molt lluny apareix també Ciutadans amb un 2,8%.
I pel que fa als partits catalans que tenen representació a la cambra espanyola, tots ells perden suports. Esquerra perd 4 dècimes i se situa en el 2,1%. Junts en perd dues i es queda amb el 0,9%, mentre que la CUP en guanya una i es queda amb el 0,6%. I no marxem de la política, mirem ara al Parlament de Catalunya, que avui ha reprovat el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, arran de la polèmica per la residència de gent gran a Santa Coloma de Gramenet. Tots els partits, menys Esquerra, hi han votat a favor.
Els partits l'han censurat per prometre, volíem dir, que crearia una segona residència pública al municipi si Esquerra guanyava les eleccions municipals. La cambra creu que la seva actitud representa un menysteniment a les institucions de Catalunya i un ús inapropiat del seu càrrec. El Parlament també ha retret a Campuzano que no hagi comparegut de manera immediata per donar explicacions.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més temes. El govern espanyol assegura que l'Església vol col·laborar en la investigació del defensor del poble sobre els abusos en el si de l'Església. També subratlla que les relacions entre les dues parts són fructíferes i de diàleg permanent. Ho ha afirmat el ministre de Presidència, Félix Bolaños, en una visita al monestir de Montserrat. Ho ha seguit tot plegat aquest matí la nostra companya Sílvia Muñoz. Sílvia, des de Montserrat, bona tarda.
Bona tarda. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha destacat la predisposició i la voluntat de l'Església per participar en la investigació del defensor del poble sobre els abusos sexuals en el si de l'Església.
Que para la Iglesia Católica es bueno, es muy positivo colaborar en ese tipo de investigaciones para aclarar todo lo que sucedió, porque estoy convencido, estoy seguro, me consta por mis conversaciones con ellos, que la Iglesia Católica no tiene ningún interés en que aquello no se aclare. Yo creo que es positivo para todos que se aclare.
Bolaños ha remarcat que la relació de l'Església amb el govern de Pedro Sánchez és molt productiva i ha recordat que l'executiu ha arribat a dos acords durant l'últim any. Primer, sobre els béns immatriculats i, en segon lloc, el pagament de l'impost municipal i el de les contribucions especials. L'abadia de Montserrat és la primera parada que farà el ministre durant els 4 dies de ruta que estarà per Catalunya.
Gràcies, Sílvia, i lluny de Montserrat, el rei emèrit Joan Carles I, ja navega a bord del Bribón. Ho fa a Sanxenxo, en el marc de la segona visita a Espanya, que fan gairebé 3 anys des que va en marxa.
L'emèrit ha baixat del vehicle que l'ha portat fins al port amb l'ajuda d'un bastó, ha donat la mà a la tripulació i s'ha dirigit a la zona d'embarcament per començar el seu entrenament de cara a participar a la Copa del Rei de Vela, que tindrà lloc aquest cap de setmana en aquest municipi de Pontevedra. Pel camí, alguns presents l'han aplaudit i li han dedicat algunes proclames. De moment, no ha fet cap declaració als mitjans.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
I Europa s'aboca a una sequera sense precedents. Avui l'informa sobre l'estat del clima a tot el continent alerta que la temperatura a Europa puja el doble de ràpid que la resta del planeta i l'any passat es va registrar l'estiu més càlid de la història, amb 1,4 graus per sobre de la mitjana.
Les temperatures més càlides es van registrar al nord-est d'Escandinàvia i als països riberencs al nord-oest del Mediterrani, mentre que a 3 de les 4 estacions de l'any, hivern, estiu i tardor, les temperatures es van situar per sobre del que és habitual. Així doncs, el document que elabora el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea apunta que l'augment de temperatures i les onades de calor extremes estaran presents en el nostre dia a dia.
Per tot plegat, l'informe detalla que els rius van patir l'estiu més sec de la història, amb un 65% per sota del seu cabal habitual, i que l'any passat també va ser molt dolent pel que fa als glaciars, amb una pèrdua sense precedents, per exemple, als Alps. Les altes temperatures i la sequera, especialment al sud d'Europa, van facilitar grans incendis forestals i problemes per a la salut de les persones o a l'agricultura, entre d'altres. Un altre dels efectes d'aquest canvi climàtic és el declivi dels pol·linitzadors silvestres que hi ha a Catalunya, especialment de les papallones. Segons un nou informe, amb dades recopilades durant més de 30 anys, aquests insectes han patit una davallada del 70% els darrers anys i un 20% de les espècies estan amenaçades.
El document es detalla que les papallones són les més afectades, les que tenen una mida corporal més gran i les de llengua llarga, i les que tenen també un alt grau d'especialització entre les causes del seu decreixement i el canvi climàtic, però també d'altres situacions, com apunta l'autor de l'estudi Jordi Bosch.
En primer lloc, l'alteració i destrucció d'hàbitats naturals. Cada vegada que agafem un hàbitat natural i el transformem en una zona urbana o una zona agrícola, evidentment alterem l'hàbitat d'aquests insectes. En relació amb això, hem d'esmentar també la intensificació agrícola. No estem parlant de l'agricultura en general, hi ha molts models d'agricultura que són inclús beneficiosos pels pol·linitzadors, però sí el model d'agricultura intensiva que consisteix en grans extensions de monocultiu.
Analitzats tots aquests aspectes, el document servirà de base per elaborar un pla estratègic que ajudi a revertir aquesta situació amb mesures concretes.
Estel migdia.
I el Parlament Europeu ha aprovat aquesta setmana incloure el sector marítim i l'aviació en els objectius de reducció d'emissions a la Unió Europea. La mesura dona continuïtat a l'acord que va assolir la cambra amb la Comissió i el Consell a finals del 2022, on els eurodiputats van defensar la necessitat d'implicar els diferents operadors per fomentar una mobilitat més neta i sostenible.
En el cas del sector marítim, l'Eurocambra ha donat llum verda a la seva posada en marxa per primera vegada d'aquest sistema de drets d'emissions, on les empreses que vulguin contaminar hauran de pagar. Pel que fa a l'aviació, el Parlament demana eliminar gradualment els drets d'emissions gratuïts a partir de 2026 i fomentar també l'ús de combustibles sostenibles.
I aquestes mesures arriben en el cas de l'aviació, quan l'ús dels jets privats han augmentat entre les persones més riques i poderoses. Segons un estudi de Greenpeace, durant l'any passat el nombre de vols de jets privats a Europa va augmentar un 64%. L'entitat ha llançat la campanya Basta Jets Privados amb l'objectiu de posar sobre la taula el que ells consideren una xacra, tenint en compte el context d'emergència climàtica que vivim. La Carla Buigas ha indagat sobre aquesta qüestió i avui ens ho explica en el reportatge d'aquesta setmana.
Greenpeace posa els jets privats en el focus de la desigualtat i la injustícia climàtica. Des de l'entitat han tirat endavant la campanya que pretén posar a debat l'ús d'aquest mitjà de transport, molt sovint lligat a les persones més poderoses i riques, sense tenir en compte el context de crisi climàtica que ens trobem. Cristina Arjona és responsable de la campanya de mobilitat i portaveu de Greenpeace i ens explica els objectius.
Este sea un debate que esté sobre la mesa, que sepamos el abuso que realizan unas pocas personas, en concreto el 1% de la población contamina más que el 50% restante, es decir, este 1% está haciendo un uso abusivo de un modo de transporte que además no es necesario porque existen alternativas, bien sean en tren o bien sean en avión convencional o en vehículo privado eléctrico, es decir, son viajes que en la mayoría de los casos se pueden realizar de otro modo.
Un transport que també és dels més contaminants per persona.
Un jet privado consume 1,3 kilos de CO2 por persona y kilómetro, lo que es 10 veces más que un avión convencional y 50 veces más que un tren. Y estamos hablando de que la mayoría de estos viajes que se han realizado, según el informe que tenemos de Greenpeace, que hemos realizado para la Unión Europea y Reino Unido, el más del 50% de estos vuelos se realizan con viajes de menos de 750 kilómetros. Es decir, son viajes que se podrían realizar fácilmente en tren.
La campanya per consciència sobre l'ús del jet privat s'escampa per tota Europa. Nate Root és un dels coordinadors internacional de l'entitat ecologista Rebellion Científica que han posat en marxa la campanya Make Them Pay, que consisteix en fer pagar els impostos als usuaris dels jets privats, és a dir, als rics.
Obviamente los impuestos pueden ser una parte de la solución. O sea, también pedimos, por ejemplo, en esta campaña de, lo llamamos Make Them Pay, impuestos sobre el carbono, que es lo que utilizan los jets.
Fins fa poc, els jets privats no estaven sotmesos a pagar cap gravamen per l'alta emissió de gasos d'efecte hivernacle, com sí que han de fer altres transports. També insisteixen que el fet de pagar impostos per la gent benestant no suposa un esforç. Per això apunten que la força ha d'estar en la societat i fer mesures des de la política per combatre l'augment del seu ús.
Deberían saber qué nivel de conciencia hay, pues eso depende de cuánta presión ponemos como ciudadanía, ¿no? Y también la comunidad científica, que estamos presionando por este tipo de medida. Es algo que sale cada vez más en las noticias. Entonces, si estamos hablando de necesidad de reducir emisiones, pues es una cosa que se debería ser muy fácil políticamente.
I és que la qüestió ja s'està tractant en alguns parlaments. És el cas de les Illes Balears, on el 2022 van arribar gairebé 34.000 jets privats, el que suposa un 32% més que abans de la pandèmia. El grup parlamentari de Podem va presentar al govern espanyol una proposta per tal de regularitzar l'arribada d'aquests avions. És Glòria Santiago, vicepresidenta del Parlament Balear i diputada d'Unides Podem.
Podemos registró una iniciativa en el Parlament de las Illes Balears para instar a Europa a que habilite a España para poder limitar la entrada de los jets privados en nuestro aeropuerto, que como ya digo, recibe hasta 12.000 jets privados al año. Estamos a la cabeza de España y terceros en Europa. El 1% de personas ricas que contaminan el doble que la mitad del resto de la humanidad tienen también que aportar y tienen que ser responsables y asumir las consecuencias de sus actos.
Glòria Santiago insisteix que s'han d'aplicar mesures perquè la situació és insostenible.
General, toda la masificación turística, todos los arcos y los 192 vuelos que llegan a diario a Ibiza durante la temporada suponen no solo una masificación, que la isla está acogiendo a más personas de la que los recursos públicos y de los recursos naturales puede abastecer, sino que también en términos generales las consecuencias, todas estas emisiones que tanto de barcos como de jets privados supone un aumento de la temperatura del planeta.
Des del sector de l'aviació, però, no creuen que s'hagi de posar mesures als jets privats, ja que asseguren que estan fets amb les últimes tecnologies que, precisament, estan fetes per contaminar el menys possible. Òscar Oliver, exdirector comercial d'Aeroports de Catalunya, insisteix en que ja està molt regulat i que posar més mesures seria un error.
El sector, el segment de l'aviació general i esportiva,
directiva ja està molt regulat a través de l'Agència Espanyola de Seguretat Aèria, a través de l'Agència Europea de Seguretat Aèria, i en la meva opinió no hauria de ser necessària una regulació major. Ja és una regulació, ja existeix una regulació molt restrictiva i que sobretot vetlla per la seguretat de les operacions.
Una qüestió i un debat que està sobre la taula i que els governs comencen a tractar.
Estel migdia, amb Xavi Toscano. Ràdio Estel.
Aquí puja qui té coses a explicar, proclamar, ensenyar i cantar.
I mentrestant, anem fent via.
La caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Que no és ningú sense els seus copilots. Perdoneu que em posi intenses, que sóc tan afortunat.
Ai, Joan, t'entendrà.
La caravana, de 3 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel.
Anem molt forts.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Dues i 32 minuts, obrim el bloc local i comarcal avui a Lleida, perquè la Junta Electoral ha ordenat retirar en 24 hores la pancarta de suport als líders independentistes de l'1 d'octubre i el llaç groc que hi ha al balcó de la paeria.
I ho ha fet arran d'una denúncia de la candidata de Valents, Àngeles Ribés, una regidora que quan estava a Ciutadans va ser la responsable de la denúncia a l'aleshores regidor de la CUP, Pau Juvillà, per no retirar els llaços grocs que hi havia al despatx de la formació i que va acabar, recordem, amb la seva inhabilitació quan era diputat al Parlament. La paeria ja ha assegurat que retiraran la pancarta i el llaç dins del termini establert.
I a la Pobla de Segur, dilluns vinent, entraran en funcionament nous horaris als serveis dels ferrocarrils de la Generalitat. Ho fan perquè busquen millorar la connexió d'aquests trens amb els d'alta velocitat amb origen a Barcelona.
Concretament, entre setmana, els horaris de sortida s'avancen 15 minuts, tant a Lleida com a la Pobla, en la mateixa línia d'ampliar i millorar el servei. Els dos trens que fins ara circulaven entre Lleida i Balaguer al migdia també perllongaran el seu trajecte amb origen i destinació a la Pobla de Segur. En el cap de setmana, Ferrocarrils també incorporarà tres noves circulacions comercials els dissabtes i diumenges. Des de l'operador de la Generalitat buscant, diuen, millorar aquesta connexió de Lleida amb Barcelona i esperen que, amb tot, puguin arribar a captar un increment de la demanda de ferrocarrils de més de 32.000 viatgers l'any.
Marxem ara cap a la ciutat de Girona perquè s'han renovat una seixantena de contenidors intel·ligents que hi ha als barris de l'Eixample i també del Mercadal. Els que hi havia fins ara se substitueixen per un model més adaptats a les necessitats de la ciutadania.
Amb tot, incorporant de fàbrica un sistema electrònic perquè puguin obrir-los amb targeta i també un sensor d'ompliment, que millorarà també la gestió de recollida de les deixalles. Els nous contenidors també són més ergonòmics i fàcils d'utilitzar. A part d'una obertura en pedal, incorporen una maneta lateral per facilitar l'obertura del contenidor a persones que tenen problemes de mobilitat. La substitució d'aquests contenidors és un dels canvis que recull el nou contracte de neteja de la ciutat que entrarà en vigor l'any vinent. Els nous models també s'estendran a altres punts de Girona.
I acabem avui aquest recorregut local i comarcal a Lloret de Mar, a la Selva, perquè el seu castell, a tan sols, tornarà a obrir les seves portes divendres que ve. convertit ja en un nou espai que oferirà als visitants una experiència immersiva sobre l'emergència climàtica. Es tracta d'un sistema únic a Europa, a partir de la qual es busca que els visitants puguin sentir els efectes d'aquesta crisi.
La proposta d'aquest nou equipament és una iniciativa privada de l'empresari Gustavo Buesa amb el creatiu Toni Cruz. Com a director del projecte, el castell tindrà 3 sales d'exposició. En les 2 primeres es faran servir ulleres de realitat virtual i hi haurà també una plataforma mòbil que emetrà efectes sensorials. En l'última sala es podran trobar jocs interactius per descobrir accions diàries que permeten reduir l'emergència climàtica. Fins ara, aquest castell havia estat sempre tancat al públic i ara doncs, es podrà visitar. Les entrades per veure'l ja estan a la venda, amb preus a partir dels 19 euros i es poden adquirir a través de la pàgina web del Castell de Lloret.
Gràcies, Pere. 2:35, informació esportiva. Avui encapçalat aquesta informació esportiva per un nom propi, perquè l'emblema i història viva del Betis, Joaquín, penjarà les botes a final de temporada. Així ho va comunicar ahir el club andalús a través d'un vídeo.
Béticos, familia, por desde aquí, desde el sitio donde me he vestido tantas veces para saltar al terreno de juego y defender estos colores, este escudo y estas 13 barras del Real Betis Balompié, que es nuestra casa en el Benito Villamarín, os digo que ha llegado mi momento, el momento de deciros que esta temporada será la última como futbolista de Real Betis Balompié.
I avui, després d'aquest vídeo, Joaquín ho ha fet oficial en roda de premsa, Anna.
Semblava que aquest moment havia d'arribar la temporada passada, però la seva retirada es va allargar una campanya més després que el Betis guanyés la Copa del Rei. I avui, entre llàgrimes, Joaquín, que l'estiu farà 42 anys, ha dit adéu.
Agradecimiento eterno a mi afición bética, lo único que da sentido a este club y a su escudo. Fiel donde las haya, única, sufridora y alegre, alegre y sufridora, la del man que pierda, a la que me debo y a la que llevo y llevaré siempre como parte inseparable de mi vida.
El capità del Betis tancarà així una carrera de 23 temporades i més de 900 partits en el futbol professional, principalment en l'equip verd i blanc, però també en el València, el Màlaga o la Fiorentina. Joaquín va debutar l'any 2000 amb 19 anys i en la seva carrera ha guanyat 3 Copes del Rei, 2 amb el Betis, la del 2005 i la de l'any passat, i el 2008 amb el València. Ara, Joaquín, encara els últims 9 partits com a jugador del futbol professional, defensant la seva estimada samarreta.
I a la Champions ja hi ha definits els emparellaments de la semifinal. El Real Madrid s'enfrontarà al Manchester City Pep Guardiola.
Els anglesos han empatat a 1 contra el Bayern de Múnich a la tornada, però han fet bo el 3-0 de l'anada i ara s'enfrontaran al Real Madrid per una plaça a la final de la màxima competició europea. Aquesta serà la seva tercera semifinal consecutiva a la Champions. Pel que fa a l'altra semifinal, hi haurà derbi italià, i més concretament derbi de Milà, perquè el Milan s'enfrontarà finalment contra l'Inter, que també va empatar a 3 contra el Benfica, però que partia amb un 2-0 d'avantatge a l'anada. Configurats els emparellaments, ara s'han fet oficials les dates de les semifinals i el Madrid i el City jugaran l'anada el dimarts dia 9 de maig al Santiago Bernabéu, un partit que ha molestat a l'equip blanc perquè 2 dies abans han de jugar la final de la Copa del Rei contra l'Osasuna. El Madrid preferia jugar el dimecres dia 10 la Champions i no un dia abans tal i com ha fixat la UEFA.
I avui encara Europa torna a l'Europa League. El Sevilla juga de nou el seu futur en aquesta competició.
I ho farà a casa i amb bones sensacions perquè els andalusos van aconseguir marxar d'Old Trafford amb un empat a 2 i, per tant, l'eliminatòria torna a estar 0. El Sevilla mirarà d'aprofitar l'escalfor de l'afició i tenir al cap que estan a només una victòria de ser semifinalistes de l'Europa League. El partit arrencarà a les 9 del vespre.
I avui el futbol català està de dol perquè ha mort als 72 anys l'exentrenador del Palamós, del Banyoles i el Girona, Valentín Jorge Sánchez, més conegut com a Robi.
Robi va debutar a primera com a jugador amb el Salamanca, després se'n va anar a l'Atlético de Madrid i ara, després tot seguit, se'n va anar a l'Andorra. Com a tècnic va dirigir el Banyoles, el Palamós i el Girona als anys 90. De fet, amb els blanquivermells van evitar el descens a primera catalana la temporada 95-96.
Canviem d'esport. En bàsquet, el Joventut de Badalona tornarà a una semifinal europea 15 anys després. Els verdinegres han superat la Poel de Tel Aviv per 82-74.
El partit va començar de cara per la penya, on ha anat tota l'estona per davant, arribant fins i tot a dominar de 22 punts, però a la part final els de Tel Aviv han plantat cara i han anat igualant l'eliminatòria. Finalment, el partit se l'ha endut al Joventut, on han destacat els encerts d'Ante Tomic i de Brodzianski, i ara jugaran la final a 4 a la pista de Gran Canària a partit únic la setmana que ve. L'altra semifinal l'enfrontarà el Prometei ucraïnès amb el Tour Telecom.
El Manresa, en canvi, no ha tingut tanta sort. Ha perdut el tercer partit de l'eliminatòria de quarts de final i ha quedat fora de la Champions.
Sí, els del Bages han perdut davant el Lenovo Tenerife per 84-72 i es queden a les portes d'una semifinal de la Champions.
I pel que fa a la Lliga, una de freda i una de calenta pels equips catalans que disputaven la jornada 28 d'aquesta Lliga Endesa regular.
El Barça ha superat el Granada de 15 i el Girona ha perdut contra el Real Madrid de 19. Avui és el torn del bàsquet femení. Derbi català a les 7 de la tarda entre el Barça Sant Feliuenc, que és setè, i l'Uni Girona, que és segon, a les 9. El Cadí la Seu rep el Perfumeries Avenida.
I encara en poliesportiu, concretament en handbol, el Granollers jugarà la segona semifinal de la Final Four de la Lliga Europa contra el Göppingen alemany.
Aquest partit contra el 4 vegades campió de la competició es jugarà el 27 de maig al Flens Arena d'Alemanya. De fet, els ballesans van aconseguir l'accés a la final a 4, guanyant els anfitrions, el Flensburg, per 27-35. En cas que el conjunt català guanyi els alemanys, jugarien o bé contra el Montpellier francès o bé contra el Fuxi de Berlín. Aquesta final es disputaria el diumenge 28 de maig. El Granollers va aixecar la Lliga Europea, coneguda com a EHF, durant dues temporades seguides, la de l'any 95 i la de l'any 96, i ara, si guanyen, aixecarien la seva tercera Copa d'Europa.
I pel que fa al tennis, Rafa Nadal no jugarà a l'Open de Madrid, que arrenca l'endemà de Sant Jordi.
El manacorí ja va anunciar que es perdia el torneig Compte de Godó per problemes físics i que es marcava com a objectiu poder jugar al Masters 1000 de Madrid i el de Roma abans de disputar el segon gran slam de l'any, com és el Roland Garros. Però en un comunicat a través de les xarxes socials, Nadal ha dit que no s'ha recuperat de la lesió que es va fer al psoes en el torneig d'Austràlia del mes de gener i que treballa per poder tornar el més aviat possible, però sense fixar una data de retorn. En un primer moment s'esperava que el Balear estigués entre 6 i 8 setmanes de baixa, però ja en porta 14, allunyat de les competicions.
I també en tenis, pel que fa al torneig Compte de Godó, avui s'estan disputant els vuitens de final. Jack Sinner, el vuitè tenista del món, ha passat ronda.
L'italià ha superat el japonès Yoshihito Nishioka per 2-16-1 i jugarà als quarts del Godó. D'altra banda, fa pocs minuts ha acabat el partit entre Alejandro Davidovich i Emil Roussevuori. El tenista malagueny ha superat el finlandès per 2-7. Ara mateix està disputant el partit entre el cinquè millor del món, Stefano Tsitsipas, i el canadenc Denis Shapovalov, el grec que ha guanyat el primer set. I a les 4 de la tarda... Doncs jugarà Carlos Alcaraz, el número 2 del món, contra el tenista de Castelló de la Plana, Roberto Bautista. Després ho farà el número 3 del rànquing ATP, Casper Ruud, contra l'argentí Francisco Cerúndolo. Pel que fa al tenis femení, Paula Badosa s'enfronta a Cristina Bux als vuitens de final del torneig a les 3 de la tarda.
I encara més informació esportiva, perquè avui és notícia l'expilot de Fórmula 1, Michael Schumacher.
El 7 vegades campió del món va patir un accident d'esquí el desembre del 2013, on es va donar un cop fort al cap contra una roca que li va provocar greus lesions cerebrals i des d'aleshores no s'ha sabut res més d'ell. La seva dona va demanar respecte per la salut de Schumacher i així s'ha fet fins ara. Però la revista alemanya Die Aktuelle ha publicat una suposada entrevista de l'expilot de Fórmula 1. L'han fet a través d'un programa d'intel·ligència artificial que simula respostes de personatges reconeguts a nivell mundial i que han venut com a la primera entrevista de Michael Schumacher a doble cara. Fins al final de l'entrevista, que la revista no admet que les declaracions són falses, ja que no s'ha produït mai aquesta entrevista. L'argument que han utilitzat és poder demostrar que la intel·ligència artificial pot ser un engany. Des d'ESPN han anunciat que la família emprendrà accions legals contra el Die Aktuelle.
I acabem aquesta informació esportiva amb una notícia que té a veure amb l'atletisme, i és que la reconeguda maratoniana Joasia Sekreski ha estat desqualificada de l'Ultra Manchester-Liverpool.
L'escocesa va acabar en tercera posició, però ha estat desqualificada perquè s'ha detectat que va fer 4 quilòmetres en només 1 minut i 40 segons. La Federació d'Atletisme Britànic ja ha començat a investigar què és el que ha pogut passar, però tot apunta que va fer aquests 4.000 metres en cotxe. Després de ser desqualificada, Joàcia ha comunicat que va pujar al vehicle perquè la cursa no va sortir segons el que havien planejat. Diu que va arribar la nit abans de la cursa d'Austràlia, que va fer 48 hores de vol, i que se sent molt malament pel que ha fet. Diu que desitja passar pàgina i continuar corrent.
Gràcies, Anna. 15 minuts per tancar el programa. Repassem les estrenes cinematogràfiques de la setmana. I a aquesta hora ja tenim l'Olma Giró a l'estudi. Olma, bona tarda de nou.
Molt bona tarda.
Va, com cada dijous repassem aquí a l'Estel Migdia les estrenes de cinema de la setmana, i és que demà arriba a la gran pantalla la premiada coproducció catalana 20.000 espècies d'abejas d'Estíbaliz Urresola.
Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos.
Aquesta pel·lícula, 20.000 espècies d'abejas, està premiada a Màlaga amb la Biznaga d'Or a la millor pel·lícula i també el millor premi d'actriu de repartiment per a Patricia López Arnaiz. No només a Màlaga, sinó que també ha estat aclamada al Festival de Berlín amb l'Os de Plata a la millor protagonista per Sofia Otero.
I la pel·lícula explica la història d'una nena trans, la Coco, que té 8 anys i que lluita per ser acceptada tal com és. El seu entorn insisteix en dir-li Aitor, un nom amb el qual ella doncs no es reconeix. La mare de la Coco, l'Anne, es troba en plena crisi professional i també en plena crisi sentimental, i aprofitarà les vacances per anar amb els seus 3 fills a la casa materna, que està estretament arrelada al cultiu d'abelles, d'aquí el nom de la pel·lícula, i també a la producció de Mel. La Coco veurà com aquestes vacances li donen una oportunitat per mostrar-se com la nena que és.
Moltes ganes de veure aquest film, 20.000 espècies d'abejas, perquè demà també la cartellera es renova amb altres títols, com La mujer de Tchaikovsky.
¿Podría presentarme a Tchaikovsky? Quiero estudiar en el conservatorio.
¿El conservatorio? ¿Para qué? Le convendría más casarse.
Lo único que quiero...
El film, en aquest cas, és un drama biogràfic sobre la dona del famós compositor rus, i precisament... Olma, també hi apareix l'homosexualitat poc explicada del músic.
La pel·lícula, en aquest cas, se situa a la Rússia, però la Rússia del segle passat. L'eix principal és la figura de l'Antonina Miliukova, que és una jove brillant que es casa amb Tchaikovsky, el compositor. Ella s'obsessiona totalment amb el compositor, però el que no sap, en un principi, és que és homosexual. Ara bé, perquè ho porta completament en secret, recordem que s'ubica a la Rússia del segle passat. Tot i saber-ho, l'Antonina serà capaç de suportar qualsevol cosa per seguir al seu costat. La pel·lícula arribarà demà als cinemes, després de passar, en aquest cas, per la secció oficial de llargmetratges a concurs del Festival de Cannes.
I també portem avui una proposta pels amants del terror. Demà s'estrena Possession Infernal, El Despertar.
Da igual lo ocupada que estuvieras, siempre tenías tiempo para mí. No puedo creer que no vaya a volver a hablar contigo.
When I was just a little girl, I asked my mother.
¿Qué es esto, Dani?
El film forma part de la trilogia Evil Dead.
El director Lee Cronin explica la història de les dues germanes separades que, al retrobar-se, apareixen dimonis. Aquests éssers malignes condueixen a una lluita per la supervivència mentre s'enfronten a la família més terrorífica que es pot arribar a imaginar. Pèls de punta. Ja us avanço que us ha d'agradar el terror, perquè déu-n'hi-do el tràiler. Déu-n'hi-do.
Ja, i per si són més de drames familiars que d'històries terrorífiques, podeu anar a veure la nova comèdia de Víctor García León, que es diu Vaya vacaciones.
Sí.
El 1 al 17 de julio.
Es que nosotros nos vamos al 10.
La empresa no nos da otra opción.
¿Nos vamos a quedar con los abuelos en verano?
No, sí, cariño.
Aparto, cábelo.
No, que es mía. ¡Villa! ¡Chala!
Es que no solo basta con criar a nuestros hijos, ahora también tenemos que criar a los suyos.
Mamá, ya hablamos mañana. Es que ha sido llegar y 5 horas de reunión.
Un llargmetratge protagonitzat per Toni Acosta, Ernesto Sevilla, Tito Valverde, Gracia Olayo i Ramon Barea.
I en aquest cas, Vaya Vacaciones explica la història de dos avis que estan molt cansats que els seus fills abusin de la seva confiança. No, que estan molt cansats que els seus fills doncs, abusin de la confiança, de la bona fe d'aquests dos avis i els facin cuidar els seus nets masses hores. El cansament màxim arriba al seu punt àlgid quan els avis anul·len un viatge que tenien, potser és de l'Imserso, potser no ho sabem, i l'anul·len perquè s'han d'ocupar dels seus nets, però què passa? Que descobreixen que els pares, que els hi diuen que s'han d'ocupar dels nets perquè tenen una reunió de feina, doncs que no tenen res de feina, que el que tenen són unes vacances a Bali. A partir d'aquí comença, podríem dir, una particular guerra. Què passa? Doncs que els avis decideixen que la millor estratègia que poden seguir és fer passar als seus nets el pitjor estiu de les seves vides. L'objectiu, doncs, que aquests demanin als seus pares que els vagin a buscar. Però els més joves de la casa també en tenen alguna de preparada i segueixen la seva pròpia estratègia. Una pel·lícula molt espanyola.
Interessant aquesta espanyola. Vaya Vacaciones, de Víctor García León, que també arriba demà divendres a les pantalles, però aquí a l'Estem Mitjà també portem propostes per als més petits de casa. Aquest divendres arriba als cinemes Hanna i els monstres, a més, que s'estrena una pel·lícula en català.
Cansats del tracte que rebien, els monstres se'n van anar a un lloc on els humans no els poguessin trobar mai.
La directora Lorena Ares presenta una nena adorable que té una passió ben curiosa, que són els monstres.
Sí, de fet, un bon dia la Hanna viatja al poble on viuen els monstres i descobreix que són ells els qui temen els humans. Què passa, però? Que no tots els monstres estan d'acord que una humana hagi arribat al seu món i intentaran utilitzar-la per tancar qualsevol contacte amb el món exterior. A partir d'aquí hi haurà el risc que la nena es quedi per sempre més en aquell món de monstres.
I pel que fa a les plataformes, a Netflix s'estrena la nova temporada de la sèrie espanyola Bienvenidos a Eden.
Eden se ha teñido con la sangre de uno de los nuestros. Y hasta que no impartamos justicia, el paraíso queda en suspenso.
¿Quién? Bienvenidos a Eden es podrà veure a partir de demà.
El thriller de misteri s'ambienta a una illa paradisíaca, aparentment, ja us ho dic, on la Fundació Eden recluta membres. Ara bé, després d'uns quants dies allà, els seus habitants descobreixen que formen part d'una secta molt, molt jerarquitzada. A més, el repartiment original amb Amaya Aberasturi, també Amaya Salamanca i Belinda Peregrin, entre molts altres, s'hi sumen ara en aquesta nova temporada Carlos Torres, Nona Sobo i Lucía Guerrero.
I en aquesta mateixa plataforma, Netflix, també hi arriba l'entrevista de la entre Michelle Obama y Oprah Winfrey.
Esta mujer no necesita ninguna presentación al uso. ¡Michelle Obama!
Per veure con luz propia Michelle Obama i Oprah Winfrey, haureu d'esperar, però, el 25 d'abril.
En aquest cas, l'entrevista culmina, podríem dir, la gira de presentació del bestseller de l'exprimera dama nord-americana.
Vaja, acabem aquest repàs a les estrenes audiovisuals a Movistar Plus, perquè hi arriba el clàssic Monte Cristo.
El mundo antes. Nací y me crié en Cuba. Tenía gente que admiraba y me quería.
Montecristo, que es basa en el clàssic literari d'Alejandro Dumas, El conde de Montecristo.
I entre el repartiment destaquen noms com William Levy, Robert Enrique d'Esmeralda Pimentel, Juan Fernández i Sílvia Abasca. La sèrie de suspens se centra en un misteriós empresari que apareix a l'escena pública i genera preocupació entre la classe alta mundial perquè ningú sap d'on ha aparegut ni l'origen de la seva fortuna. Una mica com el petit Nicolás, no? Va. Però a veure com acaba en aquest cas.
Exacte, i marxem del cinema i de les plataformes. Comença el compte enrere per Sant Jordi, cada cop queda menys. Si ahir explicàvem que aquesta diada s'encara molt optimisme des de molts sectors diferents. De fet, el Gremi de Llibreters de Catalunya preveu que sigui històric en venda de llibres. Segons ha explicat aquest matí el magazín de Ràdio Estel, se'ls ha desbordat tota la previsió que tenien de parades a Barcelona i a tot Catalunya.
I des d'aquí celebrem molt aquesta notícia, i de fet això ho ha assegurat el secretari tècnic de Gremi de Llibreters de Catalunya, el Marià Marín, que també ha explicat que la cultura de lectors que hi ha a casa nostra és única.
No som una societat d'un sol llibre. No és que aquell dia tothom es torni boig i li vingui la falera, compri un llibre i tots comprem el mateix, sinó que comprem 20 o 25.000 títols diferents en 12 hores. I això és molt bo, és únic, conjuntament amb la festa popular i la invasió dels carrers, les rambles i les places, és l'enveja del món. I n'hem d'estar orgullosos. És a dir, que els llibres més venuts només siguin el 5% del que es ven, vol dir que hi ha talent creatiu.
En aquest sentit, Marina ha reconegut la feina que fan els escriptors, les editorials i les llibreries per fer arribar tot aquest volum als seus lectors, i ha explicat també que han treballat amb molta previsió perquè aquest Sant Jordi sigui tot un èxit.
I precisament una de les tradicions d'aquesta diada de Sant Jordi és el pa de Sant Jordi, i avui també al matí a Ràdio Estel ha pogut parlar amb l'Emili Feliu. Ell és el propietari del Forn Sant Josep de l'Eixample de Barcelona, que aquest any ha guanyat el concurs que organitza Panàtics i que s'ha endut el premi a millor pa de Sant Jordi.
I si us pregunteu què té en compte un jurat que premia el millor pa de Sant Jordi, doncs us ho expliquem. L'aspecte exterior, la forma, el dibuix de les quatre barres, que resulta que és molt important, també, evidentment, el gust i la qualitat dels ingredients i la textura. Aquests han estat els criteris del jurat del concurs. En aquest cas, el propietari del forn, en l'Emili Feliu, ha dit que perquè un pa sigui un bon pa de Sant Jordi no ha de tenir res molt especial, simplement ha de seguir la recepta tradicional.
Tothom més o menys intentem respectar la recepta original de la Crespo, i mira, són coses de la fortuna. Hi ha molts pans que estan molt bé, doncs el jurat és una puntuació, doncs mira, un dia toca un dia toca l'altre.
I si amb aquesta notícia se us ha fet la boca aigua, haureu d'anar a buscar el pa de Sant Jordi abans de la diada, perquè el diumenge tanquen, ja avisem. El Forn Sant Josep el trobareu al carrer Roger de Llúria, número 98.
Vinga, i com sempre, repassa els festivals. Aquest matí s'ha presentat Les Nits de Barcelona, és el festival que substitueix el que fins ara era els Jardins de Pedralbes. Des del 27 de juny fins al 26 de juliol, els Jardins del Palau de Pedralbes acolliran aquesta primera edició, que compta amb 30 espectacles diferents: Natalia Lafourcade, Sebastián Yatra, Melody Gardot, Alice, Tom Odell i Morat en són els caps de cartell.
Exactament. El grup Clipes, que és la promotora que va guanyar aquest concurs públic que comentava Xavi per gestionar l'espai dels Jardins del Palau de Pedralbes, insisteix que la programació vol aportar una identitat pròpia. De fet, el seu president i director del festival Les Nits de Barcelona, Juli Guiu, ha explicat les diferències del nou festival amb l'antic festival Jardins de Pedralbes.
L'espai és diferent perquè dins de lo que és els jardins ens deixen ocupar una zona en concreta. Dos, per el nombre de concerts que ens deixen fer també és una altra capacitat. I tres, aquest, diguem-ne, innovació de dir, escolta, anem a muntar aquests 10 primers concerts en l'espai jardí i els altres 20 en un espai auditori que acabem de crear.
I qui havia tingut fins aquest any la concessió del Festival Jardins de Pedralbes era la productora Concert Studio. Després de perdre-la a través de la licitació d'un concurs públic, des de la productora van decidir crear l'ALMA Festival Jardins de Pedralbes, que conserva, com veieu, part del nom, i que es farà del 10 al 27 de juliol al Poble Espanyol de Barcelona. I sobre aquest festival, en aquest cas, avui hem d'explicar que Guitarrica de la Fuente és l'última incorporació del cartell. El cantant Álvaro de la Fuente, amb nom artístic de Guitarrica de la Fuente, actuarà el dimecres 19 de juliol aquí al Poble Espanyol.
I de la Fuente presentarà el disc La Cantera, un treball produït pel català Raül Refré, un disc que de fet barreja folclor i poesia amb sons introspectius.
I avui, Olma, 20 d'abril, hem d'explicar que la coneguda cançó 20 d'abril de Celtas Cortos tindrà versió catalana i la podrem escoltar d'aquí ben poc.
20 d'abril.
Uep, què has fet aquí? Uah, què ha passat?
No la podem tornar a posar, Olma, no la podem tornar a posar, que és el recurs fàcil, no? Avui, que és 20 d'abril, ja sona més d'un cop,
Xavier,
de fet,
de
avui.
Uau, Xavier, superoriginal.
Però és que, mira, l'estrena d'aquesta versió en català serà aquest mateix dissabte.
I és que els Celtas Cortos han traduït la lletra d'aquesta mítica cançó i l'interpretaran demà passat en el concert commemoratiu dels 50 anys de la companyia elèctrica d'Arma, que l'hem anat explicant, que sonarà 20 d'abril del 90. La cançó més popular del grup de Valladolid ja tenia versions en diversos idiomes, com, per exemple, l'euskera, l'italià, l'anglès, i ara, gràcies a la invitació de la Dharma per sumar-se a la celebració de dissabte, doncs va fer que el grup decidís presentar aquesta primera versió en català, que sonarà des de l'escenari del Palau Sant Jordi, tota una estrena molt, molt digna, eh?
I tant, doncs, si dissabte tots aquells que vagin a aquest festival, bueno, aquest festival, aquest concert d'homenatge de 50 anys de la Dharma, podran escoltar aquesta cançó de Celtas Cortos en català. I per tots aquests fans de Bruce Springsteen, avui s'inaugura una exposició sobre el primer concert que l'artista va fer a l'estat espanyol, que va ser a Barcelona, concretament al Palau d'Esports. L'exposició l'edició es diu Bruce Springsteen, Barcelona 1981, i la podeu veure al Palau Robert.
El 21 d'abril del 1981, d'aquí el nom de l'exposició, Springsteen trepitjava la capital catalana per primera vegada, i ho feia en el marc de la seva gira internacional on presentava el seu disc de River. 40 anys més tard, i coincidint amb la seva propera visita a Barcelona, que ja s'acosta, al jardí del Palau Robert acull des d'avui i fins al 14 de maig una recopilació de fotografies de Francesc Fàbregas d'aquell primer concert que va fer el Bosch a Barcelona. I no patiu, tots aquells que tingueu entrades pels concerts de Springsteen a Barcelona dels dies 28 i 30 d'abril, perquè explicàvem que tenia Covid-19, però està confirmadíssim que el Bosch actuarà perquè és asimptomàtic, així que el podrem escoltar de nou a la capital catalana.
Per tant, bones notícies per tots aquells que tenien entrada per veure aquest concert la setmana vinent. Gràcies, Olma, ens retrobem demà.
Fins demà, Xavi.
I a tots vostès també, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a les dues a la producció. Hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero i en José Matosas, i a la redacció l'equip d'informatius d'aquesta casa. Ara no marxin, que s'hi posa Joan Trias i tot el seu equip amb la caravana fins les 6. Gràcies per la confiança. Fins demà.